Radio Estel.
Estimada parròquia, són les 11 i gairebé 4 minuts. Comencem 50ers. Com sempre, com cada dia, parlem durant aquesta hora de ràdio del que passa als 50ers, dels que ens passa als 50ers. Parlem, en definitiva, no parlem de futbol, no parlem de política, no fem tertúlies, parlem de la vida, que tenim, de la vida que hem tingut i de la vida que tindrem, sempre amb to positiu. I per això vull començar el programa parlant amb el doctor José Ignacio Lao, que és especialista en medicina genètica i consell genètic de la Clínica Diagonal de Barcelona, de FIAC. Què tal, doctor? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Fa uns dies s'ha celebrat, crec que a Sevilla, el Congrés Anti-Aging Medicine. Jo no tinc massa coneixement d'anglès, però això vol dir que és Congrés Antiedat de Medicina?
Correcte, correcte.
Vale. I hem vist que una de les persones ponents era el doctor José Ignacio Lao, que ens està parlant en aquests moments. De què ha tractat aquest congrés? Perquè tot el que sigui antiedat, els 50ers ens hi apuntem.
Sí, sí, sí. Bueno, también el nombre es un poco pretencioso, antiedad, sí, ojalá. Sí. Por ahora, por ahora lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad de vida con el paso de los años, y de eso se trataba el congreso.
Vale. Veig que fa referència al dossier que tenim d'informació sobre el sobreús de medicaments. Aquesta automedicació que de vegades no sempre és bona, doctor.
Esto sí, tanto medicamento como incluso suplementos naturales, y esto es un tema que discutimos y que quisimos dejar claro en el Congreso. No podemos automedicarnos y tampoco podemos estar tomando suplementos por muy naturales que nos lo vendan, porque puede que hayan algunas personas en las que son totalmente contraproducentes, que es peor el remedio que la enfermedad. Y por eso de eso trataba, a hablar cómo la genética nos ayuda a entender nuestra capacidad de respuesta frente a todos estos fármacos, suplementos y el estilo de vida en general.
Quan parla de fàrmacs, estem parlant, no sé, per això pregunto, doctor, de fàrmacs concrets, és a dir, aquesta automedicació de vegades comença amb una pregunta a un familiar o a un bon amic, una bona amiga, dient, escolta, tinc mal de cap, què et prens tu?
Correcte.
Això, doncs m'ho faré. Això és el bàsic i que, en principi, cabria dintre de l'aspecte més normal.
Sí, precisamente esto. Incluso el paracetamol, hay personas que no lo toleran y que pudieran estar afectando a nivel del hígado. Después hacen una analítica y aparecen los enzimas hepáticos elevados y nos explican por qué. Y es porque tienen baja tolerancia a este, que es un fármaco de los que más se recurre como automedicación.
Sí. De fet, la meva mare, que té 89 anys, cada dia i per defecte i sense medicació, si l'haig de reganyar, ja m'ho dirà, doctor, però pren un paracetamol.
Pues puede ser que ella, por su genética, lo tolere bien, que ese es el tema. Lo importante es saber cómo responde nuestro organismo a cada una de estas sustancias. Hay personas que perfecto, pero hay otras que no, que a la mínima dosis pues ya pueden tener un problema, porque tienen efectos acumulativos. Y no solo el paracetamol, por ejemplo, los extractos de té verde y todos estos antioxidantes que tan de moda están,
claro.
Hay personas en que les puede crear mucha más toxicidad o estrés oxidativo del que pretenden combatir, y esto también la genética nos lo ayuda a determinar.
Clar, parla vostè d'antioxidantes i esta moda, per mi excessiva, de coses que per ser naturals senten bé. Jo en principi, doctor, en principi jo m'ho crec tot, perquè tot i ser un 50er, jo sóc de bona voluntat i jo m'ho crec tot. I tot el que veig d'un zumo healthy en dejú a primera hora del matí, que sigui d'un zumo d'apio, un suc de taronja, tot això és natural, m'ho prenc i va bé, o en principi hauria de fer un estudi per comprovar si això em va bé?
no le va bien a todos, y de esto se trata, ¿eh? No hay un remedio universalmente válido para todos, y tenemos que empezar a reconocer esto, porque la única forma de determinar si me vale o no me vale es mirando mis capacidades de metabolismo, de todo lo que comemos, incluso lo que respiramos. Hay personas que viven en este ambiente de tanta polución y viven como una rosa. Sin embargo, hay otros que no, que a la mínima que se exponen, pues ya pueden tener hasta una insuficiencia respiratoria o pueden desarrollar algún tipo de problema de salud un poco más grave o más complicado. Y al final es esto, no respondemos de la misma manera en función de cuál es nuestra constitución, la que hemos heredado familiarmente, nuestra constitución genética. Y esto es lo que hacemos en la clínica, pues tratar de entender cómo funciona nuestro organismo, cuál es nuestra capacidad de respuesta, y en función de esto elegir cuáles son las medidas a seguir para mantener nuestra calidad de vida, mantener nuestra salud. Y esto, por ahí es que va el tema del antienvejecimiento, que más que antienvejecimiento es esto, tener una calidad de vida a lo largo de los años que vamos a vivir.
Per tant, qualsevol cosa que ens diguin, jo insisteixo, amb el zumo d'apio, el suc d'api, que molta gent, amics de la meva edat, fins i tot més joves, que em diuen, oh, va superbé cada matí. Bé, en principi sí, però com que la meva genètica, i vostè és especialista en genètica i parla amb coneixement de causa, no té per què funcionar bé. Igual no em fa res, o igual em funciona malament. Per tant, davant de qualsevol remei, ni que sigui natural, vostè, doctor Lao, aconsella fer una visita.
Siempre pedir criterio y asesoramiento profesional, ¿sí? Porque así evitamos complicaciones, evitamos sustos, vamos a llamarle sustos, por no decir ya complicaciones de salud un poco más graves.
Clar. Seguim actuant, diu vostè, de forma molt còmoda, per no dir fins i tot temerària, davant del desconeixement de qualsevol cosa, insisteixo, encara que sigui natural, temerària. I jo tinc la teoria, no sé si bona o dolenta, que bueno, vostè parla de genètica en termes coneguts, jo parlo en termes més bruts de disc dur. Tot ho portem al disc dur.
Sí, precisamente. Es así. Tenemos que reconocer nuestras diferencias y actuar en función de ello. No hay ningún tipo de recomendación generalista, estática. Todo es adaptable a cada persona en función de su individualidad.
Clar, jo si vostè no m'hagués dit tot això que m'ha dit, ara li diria, doctor, vostè què pren per fer un esmorzar? A la primera del matí, què pren? I vostè, per exemple, què pren?
Sí, bueno, yo suelo desayunar bastante ligero y sobre todo trato de que sea combinado. Frutas, un poco de cereales, tipo avena, en función de mis capacidades para digerirlo. Sí. Y esto es lo que hago lo más ligero posible, pero sobre todo acompañado de ejercicio. Utilizar lo menos el coche, andar. Aprovechar la mañana, salir con tiempo y andar del tiempo que se pueda. Y esto combinado, ¿eh? Porque al final es lo que tenemos que ver. No hacemos nada siguiendo un régimen de alimentación lo más sano que nos parezca, sino lo acompañamos también con una actividad física continuada.
Això sí que no cal demanar consell a cap metge, entenc, eh? Caminar, com a mínim, ja no corre. A mi, per exemple, doctor, no m'agrada, no m'apassiona fer esport, però caminar no cal que li demani permís a cap metge, o fins i tot hi ha algun metge, un cardiòleg, per exemple, que em digui, camina, però no te passes.
Ja, claro, esto también en función de nuestro estado de salud en ese momento, es esto, adecuarse a cada organismo de cada persona, que de esto se trata.
Bueno, doncs prenc nota, davant del dubte, i si no te dubtes també, sempre és bo, imprescindible, més que bo, jo diria imprescindible, consultar un especialista. Ens ho ha dit una persona amb coneixement de causa, el doctor José Ignacio Lao, metge genetista i especialista de la Unitat Genètica Clínica i Consell Genètic de la Clínica Diagonal de Barcelona. Moltes gràcies per la seva experiència i per aportar valor a aquest espai de 50ers. Gràcies, doctor Lao, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I ja sabeu, Clínica Diagonal, la clínica de la família, la clínica on a mi m'han salvat la vida diverses vegades. Parlo també amb coneixement de causa.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. Kyoto. Start spreading the news. I'm leaving today.
I want to be a part of it. New York, New York.
Bussejant, 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 buscant temes aquest matí, buscant temes dies enrere, em diu fa una estoneta l'Estefania Burgos, la productora d'aquest espai, Sergi, tu saps que hi ha una universitat de l'experiència? Dic, no, no, m'estàs prenent el pèl, el poc pèl que tinc. No, no, és veritat, universitat de l'experiència. I de qui depèn això? De la Universitat de Barcelona. Escolta, fem una trucada. Aquest espai es diu Cinquenters i què millor que començar aquesta xerrada, més que entrevista, amb aquest fons, amb aquest himne, amb aquesta cançó de Frank Sinatra.
My small town blues, they have drifted away.
Espero que ho agraeixi la directora de la Universitat de l'Experiència, Susana Vendrell, que ja ens escolta. Bon dia, Susana.
Bon dia. Doncs sí, ho agraïm.
Ah, que sí, eh? No està malament començar amb Frank Sinatra. Bé, gràcies per la seva presència aquí a Cinquenters, a Ràdio Estel, per parlar de la Universitat de l'Experiència. Si jo hagués de preguntar, i ara ho faré, què és exactament això, m'ho podria resumir amb quatre titulars?
Ho intentaré.
Aviam.
La Universitat de l'Experiència són programes d'estudi que la Universitat de Barcelona ofereix als sèniors a partir de 55 anys.
Això és perfecte, Cinquenters, és el tema del programa. Programes adaptats a sèniors. És una altra paraula, un altre terme per anomenar els Cinquenters. És això, eh?
Sí.
Perquè a partir dels 55.
A partir dels 55. I són programes adaptats, tal com ha dit. Són des de les mateixes facultats i centres de la Universitat de Barcelona, s'adapta un programa, n'en tenim 14... és a dir, tenim cobertes totes les branques de coneixement de la Universitat de Barcelona,
sí,
oferint a programes adaptats als sèniors.
Vale. I cada programa que dura? Una mena de crèdits, un any, un curs?
És tot el curs.
Tot el curs.
Però hi ha programes que tenen un curs només,
sí,
n'hi ha programes que en tenen dos, i n'hi ha programes que en tenen tres. Ho hem tingut que anar ampliant, fins i tot a petició dels mateixos alumnes, que tenen moltes ganes d'adquirir coneixements.
Això és important, eh? Perquè veig que la gent cinquenta, la gent sènior, no té prou. I, home, jo diria que et diu molt de la qualitat de les persones que demanen aquest tipus d'estudis.
Sí, és veritat. Tenim una bona part del nostre públic, del nostre alumnat, que ja tenen titulació universitària. Però després hi ha una altra part, més o menys, reparteix, bueno, una miqueta menys del 50%, perquè no van tenir en el seu moment la possibilitat d'accés a la universitat i ara la tenen d'aquesta manera. Perquè la Universitat de l'Experiència, a més a més de que són programes adaptats, no té ni exàmens ni avaluacions.
Home, directora, no té exàmens? Aleshores,
no.
Ja estic apuntat de cara al curs que ve, perquè ara entenc que ja arribo tard, no?
Sí, ara ja sí, perquè ho tenim tot ple.
No té exàmens. I, aleshores, no es dona cap tipus de crèdit quan s'acaba?
No, el que es dona és un diploma que està lligat, evidentment, a complir amb un mínim o amb un màxim d'assistència.
Vale. Assistència física, no és virtual. Assistència física.
No és virtual, és assistència física perquè, diguéssim que la Universitat de l'Experiència té dos grans objectius.
Sí.
Un és donar, afavorir l'accés a la universitat. I l'altre...
A persones, disculpi, Susana, a persones que poden haver anat en èpoques anteriors o persones que no han anat mai.
Exacte, perquè no tenim requisit d'entrada.
Correcte.
I, per tant, un d'aquests objectius principals és l'accés a la universitat, però l'altre és afavorir la relació intergeneracional. I en aquest sentit, els nostres plans d'estudi, els nostres programes d'estudi, no es donen segregats, sinó que es donen a les mateixes facultats que han adaptat cada pla d'estudis. Per això deia que tenim 14 programes.
Sí.
Quan... Tenim programes de lletres, d'humanitats, tenim programes de ciències. I a cada programa la docència s'imparteix a les mateixes aules del centre. La majoria de programes ofereixen assignatures optatives per nosaltres, per l'experiència, i aquestes assignatures optatives són de grau, i per tant llavors els alumnes de l'experiència comparteixen aula amb els alumnes joves, amb els alumnes de grau.
Ah, per quina va jo? És a dir, quan vostè parla d'afavorir les relacions intergeneracionals, estem parlant de barrejar persones de les dues facultats, de la facultat habitual que coneixem de tota la vida, i aquesta universitat de l'experiència vol dir que igual hi ha un professor oferint una classe de literatura catalana, literatura castellana, i a la classe hi ha dues generacions.
Sí, sí, exactament.
Fins i tot poden coincidir pare i fill.
Sí, hem tingut algun cas.
Ah, sí?
Sí, hem tingut algun cas que és pocs, però que ha sigut divertit, clar.
Clar, 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 és curiós. Per tant, entenc que la matèria, el tipus de matèries, quan vostè parla de programa, són matèries a les que jo, per exemple, a quines em podria apuntar?
Bueno, tenim 14 programes. Tenim un que es diu Alimentació Gastronomia.
No, aquest no.
Tenim en el campus de Torribera, que és el nostre campus de l'alimentació. Sí. Tenim un que es diu Astronomia i Meteorologia, que ens el fan la Facultat de Física, clar.
Vale.
Tenim Belles Arts.
Tampoc.
A la Facultat de Belles Arts.
Bien.
Tenim Benestar Personal i Social, que ens el fan a la Facultat d'Educació.
Mm.
Tenim Biblioteques.
Aquest.
Es fa a la facultat, que tot just tenim nom nou a la Universitat de Barcelona.
Biblioteconomia?
Sí, és Biblioteconomia, però ara li hem canviat el nom des d'ahir, em sembla, i es diu Informació i Biblioteconomia.
Des d'ahir s'ha canviat el nom?
Sí, 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 hi ha dues facultats que s'han canviat el nom.
I això en quin motiu?
Bueno, per adaptar-la precisament al canvi que els estudis van suposant, no? Però el nostre programa es diu Biblioteques i Arxius en l'Era Digital.
Això m'apassiona. Aleshores, jo faria aquesta... És un únic curs, és un únic programa, entenc, no?
És un programa d'un any, aquest.
D'un any, correcte. Sí. I faria el que seria l'equivalent al primer curs que, per exemple, podria cursar el meu fill?
No. És un programa adaptat i, per tant, no correspon a un primer curs, sinó que, diguéssim, de tot el que pot ser el grau, és a dir, no?, el que fan la carrera, que diríem,
sí,
no?
Sí.
Doncs és una adaptació, veient com quines assignatures serien més adients, diguéssim, pel nostre públic, no? I per això el pla d'estudis el dissenya la pròpia facultat. I ens el proposa l'experiència la prova, evidentment. Però el pla d'estudis el dissenya la pròpia facultat fent, diguéssim, una selecció d'aquelles assignatures que són susceptibles, des del coneixement, no?, d'ells, per conformar un programa per a sèniors en els quals no es demana requisit d'entrada.
I no hi ha exàmens, només cal que vagi a classe.
Exacte.
Vale.
El que sí que és veritat és que els professors doncs poden proposar fer treballs i els alumnes voluntàriament el poden fer. Això sí, clar. Majoritàriament el fan, tot s'ha de dir.
Com que sóc català, ja és d'anar a preguntar preus. Què tenim de preus?
Bé, aquesta és l'altra qüestió interessant de la Universitat de l'Experiència, perquè el projecte, diguéssim, forma part de lo que és la part social del rectorat, del programa rectoral.
Sí.
I, per tant, tenim una matrícula social. Aquest any, que és l'any que la tenim més cara, perquè l'hem anat pujant una miqueta, doncs són 318 euros tot el curs sencer, de setembre a juny.
A juny. 318 euros.
318 euros.
Estem parlant de 30 euros al mes, més o menys. Més o menys.
Sí, més o menys.
Més o menys. Està bé. Vale. Es pot pagar terminis a les... Sí, bueno, 310
euros. 318
euros, 318
sí.
euros. Vale.
Aprofito per dir que si consulteu la pàgina web, que tenim una web, podreu allí veure totes les informacions detallades. Ho tenim tot posat en allí. Si aneu a les 3W.UB d'Universitat de Barcelona, .edu d'Educació, / Experiència, allí ho trobeu tot.
Doncs m'ha agradat molt desconeixer aquest tema, desconeixer la presència d'aquesta Universitat de l'Experiència, i ara ja m'agrada més. Amb el preu, fins i tot, m'agrada una mica més. I no descarto, ho dic de bo, Susana, apuntar-me perquè... Escolta...
M'alegra.
Sí.
Tinc a dir que, a més a més, la Universitat de l'Experiència també tenim activitats complementàries, que li diem.
De quin tipus?
I tenim cursos d'idiomes, tenim qigong, tenim activitat física, tenim cursos de música, tenim coral, tenim una coral, la Coral Gaudium, i tenim grups de teatre. Sí, que tenim moltes activitats.
No falta de res, estupendo.
Els alumnes de l'experiència tenen carnet d'estudiant, que és el mateix carnet amb els mateixos serveis que tenen tots els estudiants de la Universitat de Barcelona.
Això m'agrada moltíssim, perquè això implica descompte, i això implica que per un 50, home, tot el que sigui descompte va bé per una persona més jove i va bé per un 50.
És veritat.
M'ha agradat molt, molt més del que em pensava, ho dic seriosament, i encara que ara quedi malament, m'ha agradat molt més del que em pensava aquesta posada en cartell, posada en escena de la Universitat de l'Experiència. Tot un munt de coses, ara arribem tard perquè ja estem al mes d'octubre i no arribem a temps per apuntar-nos de nou a aquest curs, a aquest programa únic que dura un any, des del mes de setembre fins al mes de juny. Però m'ho guardo apuntat, m'ho guardo al cap i segur que l'any que ve estaré per aquí. Jo diria que la meva branca es dirigiria cap a biblioteconomia i l'ordre de les coses.
És un programa molt interessant.
Sí. I de pas em podia portar algun fill parlant especialment de l'ordre de les coses, que mai estava a la ment. Hem parlat amb Susana Vendrell, que és la directora de la Universitat de l'Experiència de la Universitat de Barcelona, a la vegada. Gràcies, Susana, pel teu testimoni i per la teva aportació a l'Espai 50 de Ràdio Estel. Gràcies, bon dia.
Un plaer, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are.
Ha començat aquest cap de setmana, aquest recent cap de setmana, una nova edició del nou format de la Lliga Catalana de Bàsquet, en cadira de rodes. Aquesta temporada la Lliga s'estrena amb un nou format, diferent al de les darreres edicions. És un campionat format per 8 equips, amb una sola categoria i de totes les demarcacions de Catalunya. Per què un nou format? Bé, doncs perquè amb aquest nou format es vol donar prioritat als equips en formació i amb joves jugadors, per més que equips de bàsquet en cadira de rodes puguin començar a competir. S'ha disputat ja aquesta primera jornada i jo crec que és bona idea, com a mínim és una proposta, parlar amb el president de la Federació Catalana d'Esports Adaptats a Catalunya, el senyor Josep Jiménez. Què tal, president? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar en directe als 50ers. És un programa que no va de futbol, que no va de política, que no va de gaire cosa, va de la vida. I de la vida que tenim als 50ers. Bé, ha començat recentment aquest format nou de la Lliga Catalana de Bàsquet Adaptat. Com ha anat aquesta primera jornada?
Bé, de fet, aquesta primera jornada s'ha jugat un sol partit,
sí,
però un gran èxit perquè era el debut de l'equip Pardinyes de Lleida,
sí,
hi ha hagut un gran èxit de públic i, a més, és el primer cop que a Lleida hi ha un equip de bàsquet en cadira de rodes i
sí,
ha sigut pues, molt emocionant i molt enriquidor el que haguem pogut ja posar deixar la nostra petja i començar a fer les activitats.
Clar, entenc que hi ha dues formes de mirar una competició esportiva d'aquest tipus. Una és quan et toca molt de prop i l'altra quan et toca.
Sí, sí, no, evidentment. Una de les nostres il·lusions és dur per persones amb discapacitat arreu de Catalunya,
sí,
i, per tant, anar obrint nuclis on es pugui fer esport a totes les comarques i a totes les demarcacions. I el fet de que a Lleida s'hagi anat consolidant últimament, però s'hagi consolidat un equip de bàsquet, que aquí el bàsquet és l'esport, podríem dir, que més impera i que més dona aquesta continuïtat,
sí, sí, sí,
doncs és un pas important per nosaltres.
Clar, el que deia abans, quan et toca de prop, és a dir, tens un íntim amic, tens una bona amiga, un familiar que està disputant un partit d'aquest tipus,
sí,
en principi la presència del públic acostuma a ser de familiars i amics.
Sí, 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 i pocs.
I pocs.
Jo, una anècdota, que jo he sigut entrenador d'un equip de bàsquet en cadira de rodes d'uns anys,
sí,
i recordo que amb un àrbit quan es va els primers partits de la Paralimpiada de Barcelona 92 al Pavelló Olímpic de Badalona,
sí,
li vaig dir, mira, hi ha més gent avui aquí que amb els 20 anys que porto jo en el tema, tots els partits que hi he estat.
Carai.
Sí, perquè estava al Pavelló i és una cosa inusual.
Clar. Clar, el fet de donar visibilitat a aquestes competicions, aviam, la gent que va en cadira de rodes, no oblidem, no demana, mare de Déu, senyor, no demana públicament, no demana voluntàriament portar cadira de rodes. Això és un accident i una gestió que has d'acabar,
sí, sí,
més o menys gestionant de la millor forma possible la teva vida. Però, clar, quan et diuen que això és per sempre i tu necessites, és que ho necessites, fer esport, quina possibilitat tens? Doncs apuntar-te a un equip que estigui més o menys a prop de casa per anar a entrenar i per disputar partits de la Lliga. Perquè il·lusió segurament guanyaria la gent que porta aquest tipus de cadira de rodes adaptada.
Sí, sí, no, és que el que hem de veure, penso jo, és que una persona, per exemple, jo necessito lleres per llegir i tal.
Jo també.
I no passa res.
No.
Però si una persona per fer un determinat esport necessita una pròtesi, o necessita una cadira de rodes,
sí,
o necessita una adaptació, doncs pues tampoc passa res. És una persona amb tots els seus drets,
home,
amb tots els seus sentiments i amb totes les seves ànsies. I això és una part de la seva vida. I ha de ser, i hem d'obrir-nos a que és així, no són fenòmens de fira.
No, no.
En l'enano ni la mujer barbuda. Són senyors que fan, en aquest cas, bàsquet, o natació, o slalom, o el que sigui, o tennis, vull dir, i que necessiten per fer una cadira, doncs pues molt bé,
clar,
ho fan.
Clar. Jo diria, diria i dic directament que la satisfacció, a les ràdios, a les televisions, als mitjans de comunicació genèrics, acostumem a dotar de titulars molt genèrics i que tots coneixem. Messi, Barça, el Madrid, Cristiano,
l'altre.
Clar, difícilment, ben bé ningú m'ho ha explicat, difícilment això ocuparà algun dia, fins que no ens hi posem, portades o pàgines, si no portades, pàgines preferents, i no veure això a la pàgina 39 d'un diari esportiu.
Sí, i amb un favor i quan surti.
Clar.
Perquè, vull dir, evidentment, és així. Jo porto ja molts anys en la federació, amb tots una sèrie de diferents llocs,
sí,
i realment és així i ha estat així. Jo sempre dic, l'única vegada que ha sortit a la portada d'un diari una notícia referent a l'esport de discapacitats,
sí,
és quan l'any 2000 un grup de discapacitats intel·lectuals, la de la Federació Espanyola de Bàsquet de Discapacitats Intel·lectuals,
sí,
va fer una trampa i va Això sí, es va posar tot, però el resta, vull dir, per exemple, a Rio de Janeiro han sigut subcampions olímpics, paralímpics en aquest cas,
sí.
I pràcticament no ha sortit enlloc. En la televisió pública
sí.
Fan un programa dedicat a paralímpics en la segona cadena i de 10 minuts o de 5 minuts
sí.
Un cop a la setmana. Vull dir, hi han 18 esports, hi han... Hem guanyat moltes medalles, tenim rècords del món, de natació, del que sigui, i no surt enlloc. Vull dir, és que jo crec que el que s'ha de fer és visibilitzar, i això també animaria la gent, jo també puc fer-ho, i jo vaig endavant.
Sí, animaria la gent, no només per un sentit de fer esport, i per un sentit de repte personal davant de les persones que han decidit, evidentment, de forma lliure, doncs, sí. No practicar... o no atrevir-se, en aquest cas, a practicar segons quin tipus d'esports quan vas amb cadira de rodes.
Això sí. Sí, i a més faria permeable més a la societat admetre-ho com una cosa normal i, per tant, pues, ajudaria en aquest camp.
Clar, sí, sens dubte, sens dubte. Es van disputar l'altre dia, com a mínim, un partit que es va... M'ha dit vostè que es
sí,
va
sí,
el segon partit, que era el...
El Pardinyes de Lleida
Costa Daurada
amb el Costa Daurada B, sí.
Vale. I qui va guanyar?
El Costa Daurada ve de bastant, però això és una mica anecdòtic. El Costa sí. Daurada és un dels equips més antics que hi ha aquí a Catalunya, dels que hi ha actualment en actiu, i l'altre era el seu primer partit oficial,
sí.
I per tant sempre hi ha els nervis, les incerteses i tot això.
Clar, però, no, bueno, no m'agradaria allò que diuen rizar el rizo, però okay. Estem parlant d'esport adaptat a cadira de rodes,
sí.
I m'agradaria parlar d'esport femení. Tot i que no hi ha esport femení, esport practicat per dones. I ignoro, pel que dic, ignoro si hi ha un número suficient de persones, de dones, en aquest cas, per arribar a formar un equip, o que s'han apuntat, com a mínim, per fer aquest esport.
Sí, sí, n'hi ha.
Sí?
Nosaltres el que vam fer ja fa molts anys
sí.
És obrir-ho a que els equips siguin mixtes i puguin
clar.
Jugar, perquè és la manera de donar-s'hi. Hi ha hagut equips de dones, el que passa és que hi ha una competició purament femenina, perquè okay. Això, els equips són mixtes i així les noies poden jugar. La selecció espanyola, per exemple, va quedar en segona cinquena als campionats d'Europa
sí.
I s'ha guanyat la plaça per anar a la pròxima paralimpiada. Però les seves noies juguen pues, amb equips diguem-ne masculins
sí,
o amb equips
sí.
Mixtes perquè així ens poden jugar a alt nivell.
Ah.
Pensa que quan vam començar aquí a Catalunya a incloure noies als equips, ens van arribar a impugnar partits perquè jugaven noies.
Què dius?
Sí, sí, això ho he viscut jo com a entrenador, vull dir que no.
Però
no m'ho han dit.
Impugnar partits, qui? El rival? Altra federació?
Sí.
El rival. Impugnat.
Sí. Afortunadament, tots s'han anat superant, com l'acceptació de que puguin ser persones que facin esport i les famílies ho acceptin, que també ha estat una llarga batalla.
Mare meva, i disculpi, de quin any estem parlant?
Bueno, això jo estaríem parlant de finals dels 70, primers 80.
Bueno, però també és, a ulls sí, d'ara sí. Sembla una bestiesa. És a dir, impugnar perquè hi ha unes persones... Impugnar perquè hi ha unes persones que tenen pits. Directament això.
Sí.
No. Mare de Déu. Persones, estem parlant de persones.
Sí, sí. Exacte. Vull dir. Allò em sembla molt bé que l'altíssima competició es facin les categories que siguin,
bueno.
com de fet ja es fan, per exemple,
sí.
En les competicions de bueno. Tots els esports
no.
Tenen una classificació mèdica
sí.
Per igualar les discapacitats.
Sí,
en bàsquet tenen la seva classificació i hi ha un màxim de punts que poden estar en pista
clar.
Per afavorir que juguin també i participin
sí.
La gent que tingui més discapacitat. Tot això ens sembla molt bé.
Sí. Segur
que sigui igualar és en les millors condicions. Però donar pas, sí, i entre nosaltres encara més.
Entenc, president, i ja per acabar. Sospito i m'imagino que l'ambient a la graderia d'aquests partits acostuma a ser extraordinàriament esportiu.
Sí, normalment sí. Apassionat per esportiu.
Vale, vale. Dic perquè també, per desgràcia, el més normal és que vagis a veure un partit, no tant de bàsquet, sinó especialment de futbol base, i, bueno, l'àrbitre, sense cap motiu, sense cap motiu, l'àrbitre s'emporti a casa un sac d'insults, bueno, immerescut, simplement perquè anava de negre.
Mira, fa com 20 anys,
sí,
el meu fill jugava a futbol,
sí,
i jo, pues, anava amb ell alguns dissabtes, i vam arribar una vegada a jugar en un camp, no diré el camp i tal,
sí,
nosaltres arribàvem, no? I estava el partit anterior, juguen cada hora,
clar,
doncs, parat, els nens al mig del camp demanant als pares que apareixin i els pares barallant-se la grada. Això ho he vist, eh?
Bueno, habitualment aquesta imatge la veiem sovint als mitjans de comunicació amb el prefixe imatges que no voldríem que repetissin.
Sí, sí, sí,
són imatges que no ens agraden, però les posen.
Sí, sí, sí.
Imatges que no voldríem que repetissin. Sí, 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 ja conec aquesta cançoneta.
No, no, ja.
Doncs jo li agraeixo molt la seva presència a l'Espai 50ers, senyor Josep Jiménez, que és el president de la Federació Catalana d'Esports Adaptats a Catalunya. Gràcies per donar visibilitat, perquè això, insisteixo, ho dèiem ahir, ho diem cada dia, que al cap i a la fi és un tema de sort, una caiguda, un accident, qualsevol cosa que pot deixar-te en cadira de rodes de forma eterna i tu t'agrada fer esport. I a partir d'aquí, doncs, te l'has de muntar. I simplement per això, per un tema de sort, que has passat per un caminet a per un altre, que has caigut perquè has relliscat o el que sigui, que continua sent un tema de sort, que ha vingut un cotxe i t'ha atropellat, que continua sent un tema de sort, tu vols seguir fent esport. I vas en cadira de rodes. Tens, només faltaria tot el dret del món. Per tant, jo li agraeixo, senyor Josep Jiménez, la seva presència a l'Espai 50ers, aquí a Ràdio Estel, i seguirem donant volada i importància a això que ho mereix. Gràcies, Josep, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Gràcies.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring at the darkness at the window. Till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I hand
20 minuts per les 12 del migdia. Aquest programa es diu 50ers i està dirigit, no de forma exclusiva, a persones que tenen, en principi, 50 anys, però amb aquesta franja. 45, 60... Hi ha gent de 65 que també es considera 50ers. I vet aquí que hem descobert fa poc, fa hores, que hi ha una mena de plataforma, exactament ara ho sabrem, que es diu 50 Pro. 50 Pro te atesora, 50 Pro te acompanya, 50 Pro te apoya, nunca estarás solo. I tot el que comenci per número 5, tot el que empiece por 50, me gusta. I, per tant, donem-li comunicació. Estem parlant amb Carlos Molina, uno de los responsables de la plataforma. Què tal, Carlos? Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, yo lamento no hablar catalán porque me gustaría, pero, en fin, no está dentro de mis facultades, con lo cual no puedo contestar como me gustaría.
A mí también me gustaría hablar mejor el castellano, que lo hablo mejor que el catalán, y me encantaría hablar inglés, pero no sé si a los 55 ya reengancharme es una buena señal.
Bueno, seguro que sí, ¿eh?
¿Sí?
Es un problema de voluntad, sí. En estos momentos hay que darse cuenta que estamos viviendo una vida que baje a los 100 años, 120 años. Esto que puede sonar a lo mejor un poco raro,
no.
Es la pura realidad.
Bueno, raro. Cuando estamos con amigos, no es un tema que yo saque a menudo, pero en fin, los 50 salen. Y es cierto que, a ver, en el año 1900... en la Europa occidental la gente se moría a los 45 años, en el año 1950 la gente se moría a los 60, en el año 2000 más o menos, siempre de forma generalizada y de forma natural. Año 2000 pues la gente se muere a los 80, año 2020 nos estamos muriendo a los 80 y largos, y por lógica sea por medicamentos, sea por tejidos, sea por lo que sea, por lógica, en el año, no sé, 2100, nos moriremos a los 150.
Exacto, yo creo, bueno, no sé si los 150 llegaremos, digo, porque es una cifra que parece que se deduce de más o menos.
Sí, se ha perdido. Hola, Carlos. Escuchaba, se deduce más o menos, Carlos.
Sí, sí, perdón.
Ahora, ahora, que se ha quedado en blanco. Vale, vale.
Sí.
Dígame, dígame,
digo,
Carlos.
Que más o menos parece, sí, que hay unas cifras que dicen que cada 4 años, por ejemplo, hay un año de aumento de la esperanza de vida, aproximadamente.
¿Cada 4 sube uno?
Sí, más o menos. Parece que las últimas estadísticas hechas de manera más o menos fiable,
sí,
estamos hablando de esas cifras, con referencia a las cuales se establece la vida de 100, 120 años, etcétera, ¿no?
Vale.
Lo que sí que es verdad es que un hombre a los 50, bueno, vamos a ver, como bien decís vosotros también en el programa,
sí,
estamos hablando de los 45, 50, 55, 60, 70, 75.
Bien.
Y es decir, esas edades, uno no es viejo. O sea, la vejez puede en estos momentos llegar sobre los 90 años,
bien,
y hay mucha gente que llega a 90 años. Pero quiere decir que tenemos muchos años por delante para plantearnos que evidentemente ni siquiera una jubilación a los 65 marca un punto en el que uno ya debe dejarse abandonar, dedicarse a cobrar una jubilación y a no hacer nada en todo el día. Yo creo que eso está en contra de lo que es la inquietud intelectual de un ser humano que ha estado trabajando una serie de tiempo en cualquier tema y tiene que seguir trabajando, haciendo lo que pueda, echando una mano a los demás, hacer temas que a uno le gusten. Yo creo que la vida no acaba nunca ni a los 50 ni a los 65.
No. Tenemos un programa hoy que nos está llenando de voluntad porque hace un ratito hemos hablado con la directora de la Universidad de Barcelona, Susana Vendrell, que ha realizado desde hace 10 años... está realizando la rama de la Universidad de la Experiencia para que personas de 55 años, a quien ella llamaba y llama seniors, nos podamos, uh-huh, apuntar a esta facultad, que, insisto, es la pública, la Universidad de Barcelona, con diferentes ramas. Y yo, por ejemplo, me hubiera apuntado a la Universidad de Biblioteconomía y compartir clase, compartir aula con chavales que pueden ser perfectamente nuestros hijos en programas que duran un año.
Sí, sí, a mí eso me parece una excelente iniciativa. Yo os diré que nosotros vamos un paso más allá en el tema y es el que a continuación os cuento. 50 Pro es una plataforma,
¿sí?,
en la que nos hemos propuesto que la gente que en estos momentos, a partir de los 50, 55, incluso antes, pues los ponen fuera de las compañías y se quedan en una situación en la que es muy difícil poder encontrar empleo,
aquí.
Lo que estamos haciendo es promover que estas personas se formen para poder emprender nuevos negocios de manera independiente. Es decir, uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en España es que la gente tiene terror al emprendimiento, cosa que no es de extrañar dándose cuenta de que hay mucha gente que emprende sin saber en qué ni haberse formado previamente, y ocurren, bueno, algunos desastres que son difíciles de recoger. Nosotros lo que queremos dejar encima de la mesa,
sí,
es que la experiencia, el talento senior que haya acumulado por personas con 45, 50, 60 años de experiencia trabajando en empresas, no se puede perder. Y si las empresas ya no te readmiten por ese dichoso tema del edadismo,
aquí,
en el que a partir de una edad las compañías no quieren gente, sea la que sea, lo que hay que decir es que esa gente tiene un valor fundamental y debe emprender. El problema es que no emprendan sin más, tienen que aprender a emprender, porque si no, las posibilidades de que los temas no salgan son importantes.
Claro, claro, claro.
Es un poco la conclusión.
Sí, sí, no, me parece perfecto y además lo secundo de forma interesada, si quiere. Mire, hace un ratito, sí, mientras preparábamos el programa, yo ya tengo un poquito de mili,
sí,
y no hablo del servicio militar. Hablaba yo con el director de comunicación de una empresa y, uh-huh, y le decía, digo, ¿esto para cuándo es? Digo, para esta mañana. ¿Cómo? ¿Quieres hablar con esta persona esta mañana? Digo, sí. Pero, ¿qué vas a preguntar? Entiendo que la otra persona era y es un millennial. Y yo le decía, oye, voy a hablar 5 minutos, no le voy a poner entre la espada y la pared. Vamos a hablar del cargo que tiene y de las cosas que le pertenecen a su cargo. Simplemente. Y me decía, bueno, pero es que esto, la inseguridad de un millennial ante,
claro,
la seguridad y la experiencia de un cincuenter que le decía, un cincuenter como yo, que le decía, no, oye, esto hablamos de aquí un ratito, 5 minutos, y chuta y tira que te vas.
Está claro.
Y es poner en valor esto que hablábamos hace un momentito, la experiencia. La experiencia ante, bueno, ante las ganas, ¿de acuerdo? El inglés que hablábamos antes y toda la fuerza con la que suben los jóvenes. Y...
Totalmente.
Buf, buf, buf.
Totalmente. Aquí yo lo que me gustaría además dejar encima de la mesa es que sin cuestionar, porque no se puede entrar a ese detalle sin tener más información, cuando una empresa decide que hay una serie de personas que salen de la compañía, lo que me parece es que esa misma empresa y su departamento en concreto de recursos humanos tiene una obligación ética de buscar a las personas que salen su camino para el futuro. Y sabiendo que cuando se sale de una empresa con 50 y tantos años es muy difícil encontrar otro trabajo en otra empresa, estas compañías debían ayudar a que estas personas encuentren su camino para poder emprender por cuenta propia, poniéndoles en contacto con compañías como la nuestra y algunas otras, que facilitamos, entrenamos a la gente para que sepa ponerse en marcha y minimizamos así las posibilidades de que las cosas salgan mal. Pero esto, la compañía que se quita a gente de en medio porque necesita o no quitársela, creo que tiene como consecuencia el compromiso de hacerlo. Y si no lo hacen, me parece que es un error grave que la compañía comete.
Es un error moral y un error de táctica. Es decir, si no lo hacen, pueden no hacerlo. No están obligadas a hacerlo, desde luego. Le interesa, por un tema de que no le cuadra el Excel de forma económica a un director de recursos humanos o le conviene... O igual la persona lo pide, dice, venga, va, fuera, y aquí te apañarás. También debo decirle, señor Carlos, que hace medio año yo tuve una extraordinaria posibilidad de marchar a la empresa privada, Radio Estel también lo es, pero me refiero de forma contratada, y no como he sido durante 35 años autónomo. Sí, y como he sido, y soy. Y en el último paso, para llegar a pactar unas condiciones, me dice una persona... Es que queremos gente joven. Hacía años que una patada no me dolía tanto en el estómago. Digo, pero si estáis pidiendo una persona que forme comunicativamente a otras más jóvenes que no tienen conocimiento, a mí me sonó excusa, también es verdad. Pero en ese momento, claro, era la primera vez que me lo decían. Yo que voy, suelo ir con bambas, zapatillas deportivas durante todo el día... O sea, el zapatazo en la boca que sentí cuando me dijeron, y además es una persona que es amigo, es de confianza, y me dijo, Sergi, le costó decirlo, le costó articularlo, queremos gente joven. La madre, haber empezado antes.
Con una experiencia previa de autónomo de varios años, lo que debe doler a una persona que lleva 25 años trabajando por cuenta ajena en una empresa, el que lo pongan en la calle, que a continuación de ese momento, como en este momento existen en España más de 1 millón de personas que tienen más de 55 años y llevan más de 4 años en el paro buscando trabajo, imagínate lo que tiene que ser para esas personas no ver futuro, no ver qué pueden hacer para salir de su problema. Y que nadie les cuente, pues mire, ¿sabe lo que pueden hacer? Trabajar por cuenta propia. ¿Es difícil? Sí. Pero si usted se entrena, si usted lo hace bien, hay posibilidades con la ayuda. Para en nuestro caso, como digo, no solamente es entrenamiento, les ayudamos a buscar financiación para su negocio y pertenecen a un club de gente de más de 50 que están todos emprendiendo, por eso él nunca te sentirás solo. Es decir, no es un emprendimiento que te pones en marcha y dices, bueno, y esto puede salir algo horrible, nadie me aconseja. Pues no, y asesoramiento y consultoría, es decir, queremos montar el mundo 50 Pro. Y ese mundo 50 Pro se monta a través de creer firmemente en la experiencia, conocimientos y contactos de los talentos senior y saber que muchos de ellos pueden salir adelante emprendiendo por su cuenta, que además sería una solución para el empleo en España, porque cada persona que se lanza como autónomo en montar un nuevo negocio, en general, depende de los casos, pero arrastra 2 o 3 personas a contratarse con él en un futuro más o menos próximo. Sería una solución al empleo, a la situación de esta gente, a generar más economía en este país. Y no sé por qué ese tema no está siendo potenciado por las administraciones públicas, por los gobiernos y, sobre todo, por las empresas.
Bueno, ahora hay periodo electoral, por tanto, yo creo que enseguida vendrá alguna caricia o algún regalito en forma de compensación, o igual no, sinceramente no. Yo siempre escucho, hace 35 años que escucho la misma canción, y desde hace 35 años cada año pago un poquito más de autónomos. Y escucho a menudo por parte de la clase política que es un colectivo imprescindible, y ahí y nada, y no, claro. nada.
Es verdad, es un tema, bueno, y que conste que nosotros no estamos defendiendo solo a los mayores de 60, es decir, claro, hay un modelo que funciona muy bien, que es mezclar gente de 60 con gente joven.
Aquí.
Esos módulos que se producen de trabajo o de startup o compañías que se generan son maravillosos. Es decir, lo que hay que hacer es promover en este país el empleo por cuenta propia, una cosa que en general no tenemos en nuestro ADN y la gente le espanta, pero le espanta porque lo desconoce, porque desconoce que evidentemente la cuenta ajena, o la gente cree que entrar en un empleo por cuenta ajena es un empleo hasta que cumplas 200 años. Es que también te pueden echar de un empleo por cuenta ajena, como se está viendo.
Sí, sí.
Es decir, que esa confianza en que la cuenta ajena, bueno, te cubre el resto de tu vida y no tienes que preocuparte hasta que te mueras, es mentira.
Sí, sí.
Y como no es verdad, no sé por qué la gente no se apunta a decir, oiga, yo llevo muchos años emprendiendo por mi cuenta, un poco como decías tú, perdona que te tutee.
No, por favor.
Pero como decías tú, yo tengo 65 años y llevo emprendiendo ni sé desde cuándo. Y estoy contentísimo. Y las cosas unas salen bien, otras salen regular. Se sale adelante y sobre todo una satisfacción personal importante porque trabajas en lo que te gusta.
Aquí. Trabajar en lo que te gusta. Cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas.
Eso es.
Desarrollas tu hobby, sinceramente. Bien, para las personas que estén escuchando esta entrevista, ¿cómo deben dirigirse? ¿Cómo deben apuntarse? ¿Cómo deben encontraros en la plataforma 50 Pro?
Mira, nosotros tenemos una web, evidentemente, que es www.50pro.es.
50pro.es.
50pro.es. En esa plataforma, evidentemente, tienen todo tipo de contactos, posibilidades, teléfonos, email, para ponerse en contacto con nosotros. Y yo espero que podamos seguir ayudando gente como ya hemos ayudado. Es decir, cuando yo hablo de que hay compañías muy poco solidarias, las hay que sí lo son. Si nosotros hemos trabajado, por ejemplo, para IBM, para Vodafone, para Procter & Gamble, es decir, que hay grandes compañías que sí se están preocupando de este tema. Desgraciadamente hay otras que no, y que creo que debieran apuntarse a modificar su actitud.
Ya se darán cuenta. Entiendo que la distancia, al estar relacionados a través de Internet, pues la distancia no es problema, diría, porque ustedes están físicamente en Madrid y quienes estén en Lleida, en Tarragona, en Girona, en Andorra, que nos escuchen ahora mismo en Barcelona, o a través del podcast de Cincuenters, que puedan decir, bueno, voy a probar, ¿por qué no? No es un tema exclusivamente de contacto personal, ¿eh?
No, sin problemas. Hay una parte importante de presencial que creo que es importante, ya le explicaría a cada persona cómo es el tema, pero estamos montando centros ahora mismo a punto de abrir Barcelona, Valencia, para montar parte de las sesiones que son presenciales y haríamos lo que sea para que este tema pueda difundirse y podamos ayudar a la gente, que es el objetivo principal que tenemos en 50 Pro.
Eso de abrir centros en provincias suena muy bien.
Complicado, ¿eh? Pero
bueno, sí, no es fácil, ¿no? Y no se hace en 10 minutos, ¿eh? Conozco más o menos, más o menos que no es fácil abrir, pero simplemente el hecho del que haya alguna posibilidad de decir, mira, abrimos Sevilla, abrimos Barcelona, abrimos Toledo, abrimos Lugo, bueno, oye, como mínimo las sensaciones son siempre optimistas. Y a mí eso me gusta mucho.
Muy bien.
Doctor Carlos Molina, señor Carlos Molina, que hemos hablado antes con un doctor. Señor Carlos Molina, mil gracias por estar en directo en Radio Estel, en Cincuenters. Mucha suerte y aquí seguimos, los Cincuenters y los Cincuenters Pro. Un saludo.
A vosotros.
Adiós.
Muchísimas gracias por contar con nosotros y mucho ánimo porque lo vamos a ganar.
Somos primos hermanos, claro que sí. Adeu, buen día, buenos días.
Adiós.
Ay, canta, Neil, canta el Sweet Caroline, canta, mira, arriba. Times never seem so good.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdurra, cucharras.
Hombre, hay que probarlos.
Y tan, que se adapta hasta. Y tan. Família, fins aquí una nova edició de 50ers, la que fa número 12. Només 12 programes, només 12 programes. Per demà tenim un programa dirigit pràcticament de forma exclusiva al món 50er. Ha estat un plaer. Gràcies per seguir en directe. Gràcies per seguir a tota la programació de Ràdio Estel. I, sobretot, molta calma i diàleg. Sempre diàleg, sempre. Wow. Touching a wall, reaching out, touching me, touching me, sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined.